amb Laura Vendrell.
Bon dia. A només unes setmanes per l'inici del nou curs escolar, sembla que començarà ben igual que va acabar amb mobilitzacions de famílies i treballadores de les escoletes. Han presentat tot un calendari per forçar el govern a reprendre les negociacions per un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre les plantilles. Apunten, de fet, a una diferència que supera els 500 euros entre nòmines per illes. Les patronals, de fet, ja han convocat reunió per aquest mateix dilluns per estudiar la proposta i intentar evitar aquestes protestes i aturades anunciades. La primera serà dia 9 de setembre amb una concentració davant el Parlament. Dia 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran vaga general. És el tema que centra l'actualitat. Tenim altres titulars d'aquesta jornada que repassam a continuació. Es crema un vaixell elèctric quan navegava per la badia de Palma, a l'altura d'Esportixol. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Les 5 persones que anaven a bord han estat rescatades sanes i estàlvies. Les flames haurien començat en incendiar-se les bateries de liti.
Dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases.
José Antonio Vicedo abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
Encara en plana de salut, el sindicat d'infermeria SATSE critica la situació de col·lapse en el servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer.
Apunta que s'acumulen més de 40 pacients pendents d'ingrés en planta i les esperes superen les 3 hores. Reclama la reobertura d'una unitat amb 35 llits.
Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua que aboca el torrent i que va a parar a la platja d'Escodolà.
Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, sospiten que també aboquen aigua residual en terrenys del mateix aeroport.
I de l'actualitat esportiva, quins són els titulars? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca farà a partir de les 9 la darrera sessió preparatòria prèvia al partit que demà juguen a les 7 a Somos davant el Cué, el Ceuta, amb Mateu Morey a la rampa de sortida cap a Girona. I les absències ja confirmades d'Om Prats i Arnau Puigmal per lesió, el tècnic mallorquinista Luis García vol apurar la tornada de Sergi Darder al Manco a la convocatòria pel partit de demà.
La pols en suspensió que manté els cels enterbolits des de fa dies a les illes acaba avui. Dani Capó, bon dia, quina és la previsió?
Bon dia, pel que fa al temps, avui canvi radical de temps, se'n van els iguls, se'n va la pols en suspensió i queda un dia de cel molt destapat a tot l'arxipèlag, ja sense possibilitat de rissagues i amb unes temperatures màximes que es recuperen qualque grau, malgrat això no serà una calor extrema, màximes al voltant dels 35, que sobretot cap al sud de les illes, amb un vent que bufarà fluix, bufarà de gregal, per tant hi trobarem una situació bastant tranquil·la a la mà a tot l'arxipèlag amb marejol.
Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un inici de curs calent a les illes i convoca una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari de mobilitzacions pel que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
Denuncien sous baixos i diferències salarials importants entre centres públics, privats i externalitzats. Les desigualtats també diuen que són palpables entre illes, amb un decalatge de més de 500 euros entre les treballadores de Mallorca, Eivissa i Formentera envers les de Menorca, que tenen un conveni insular propi, recordem. Per això exigeixen un marc normatiu a escala balear, comú que iguali les condicions de feina i eviti que hi hagi treballadores expliquen de segona categoria. Dolors Márquez, es portaveu de la xarxa 03, ha manifestat en unes declaracions a IB3 Ràdio el malestar del sector. Quines són les seves reivindicacions?
Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
Els sindicats expliquen que després de les vagues de les escoletes de Palma es va firmar, sota aval de la Conselleria, un complement per a les treballadores de les escoletes municipals externalitzades. Tot i que s'havia començat a negociar un conveni col·lectiu amb la patronal i la Conselleria, aquest no ha tirat endavant.
Insisteixen així que tenen unes condicions laborals insostenibles i una pèrdua constant de poder adquisitiu al sector. En boca de Pepa Ramis, de Comissions Obreres, avisa que no farà ni un pas enrere fins a aconseguir un acord just.
La Conselleria d'Educació, com és la Conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
El conveni de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys és d'àmbit estatal i el qualifiquen de precari i d'allunyat de la realitat de les illes.
I per part seva, les patronals han explicat a IB3 Ràdio que es reuniran aquest dilluns per analitzar les mobilitzacions anunciades, de les quals afirmen no en tenien constància. També han puntualitzat que mantenen la intenció d'aprovar aquest conveni. És Ventura Bach, president de l'Escola Concertada de les Illes Balears.
Nosaltres, en cap moment, hem dit que no volen seguir. Efectivament, nosaltres tenim reunions amb els sindicats majoritari de la concertada i en tota la patronal, en FEPIME, amb l'Escola Catòlica i CCI, que jo som el president, i han duit endavant tot un projecte i hem firmat un acord que pràcticament estan d'acord.
Les mobilitzacions de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys començaran el dimecres 9 de setembre davant el Parlament i continuaran l'endemà amb concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i Eivissa. Els plats forts arribaran el dia 18, amb una tancada simbòlica a prop de 25 escoletes. Conclouran amb una gran manifestació el dia 25, com avançala, diuen, de la vaga general del dia 6 d'octubre.
I a Menorca, l'inici de curs a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella s'endarrereix. L'empresa que en gestionava el servei els darrers anys ha finalitzat aquesta mateixa setmana el contracte sense que l'Ajuntament hagi iniciat encara el nou curs. En té els detalls Axel Camarasa.
Per tant, els 600 alumnes matriculats no començaran el curs el proper 15 de setembre, tal com estava previst. El consistori ha d'encara publicar les bases del nou contracte, que serà per 2 anys i que també inclou una millora econòmica superior als 500.000 euros anuals. La batlessa Maria Jesús Begú lamenta les molèsties causades als alumnes i també a les famílies i assegura que agilitzen el procediment en la mesura del possible.
Però sí que es veu que hem arribat justament per el procediment contractual i aquestes noves bases i aquest nou concurs en el límit de no poder començar dia 15 de setembre com està ara. Fem lo possible per activar els màxims terminis, però els terminis legals i de qualsevol contractació pública són els que som, només és un contracte gros.
L'Ajuntament evita, hores d'ara, posar data per a l'inici del nou curs.
Un inici de curs escolar, ja ho hem dit, mogut, que de retruc suposa que el curs polític arranca a les Illes amb aquest conflicte laboral damunt la taula. És el darrer setembre abans de les eleccions autonòmiques, al maig, i el govern ja ha confirmat que la Conselleria d'Economia ha començat a treballar en l'elaboració dels pressupostos autonòmics de 2027.
Ho ha dit aquest divendres el portaveu i responsable de la part econòmica del govern, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior al també primer Consell de Govern de la nova temporada política. Ha avançat que l'executiu intentarà que els comptes públics s'aprovin al Parlament, és a dir, que tinguin els suports necessaris de la resta de grups per tirar-los endavant.
Si es podran aprovar o no, clar, això ja no dependrà de la Conselleria ni tampoc del govern de les Illes Balears. Dependrà de si hi ha majoria suficient o no en el Parlament de les Illes Balears. El que sí que els hi puc confirmar és que el govern de les Illes Balears ho intentarà.
I ho dèiem en titulars, dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases, José Antonio Vicedo. Abandonarà el càrrec dilluns que ve per raons personals, segons ha argumentat en el comunicat, després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
Vicedo té més de 3 dècades d'experiència en càrrecs directius a diversos hospitals a partir de dilluns i fins que es convoqui la nova plaça, a la plaça, la seva plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui assumirà les funcions. És la desena dimissió en la direcció del centre hospitalari aquesta legislatura.
I encara en plana de salut, el sindicat d'infermeria SATSE critica la situació de col·lapse en el servei d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer de Palma, on diàriament, diuen, s'acumulen fins a 44 pacients pendents d'ingrés en planta. Per a pal·liar la situació, reclama la reobertura d'una unitat amb 35 llits.
SATSE fa referència a la unitat d'hospitalització UD, actualment clausurada, i que permetia alleugerir, explica l'àrea d'urgències, i el temps d'espera dels pacients, que afegeixen són de fins a 4 hores per als casos de major prioritat i poden suposar fins a 6 hores en patologies manco greus. La direcció de Son Llàtzer justifica el tancament de la planta per falta de personal d'infermeria i SATSE ho atribueix a una mala planificació per cobrir les necessitats assistencials reiterada durant l'estiu.
Un veler elèctric que navegava a la zona d'Esportitxol, a la badia de Palma, s'ha calat foc aquest divendres hora baixa en incendiar-se les bateries de liti. Les 5 persones que eren a bord d'aquesta embarcació han estat rescatades il·leses.
Els bombers de Palma i dues embarcacions de salvament marítim s'han mobilitzat per apagar les flames de gran virulència i que han calcinat ràpidament de l'embarcació. Salvament marítim ha supervisat, a més, l'enfonsament posterior de l'embarcació per garantir que no es produís cap vessament i que es fes amb seguretat. Està previst que en les pròximes hores es retirin les restes del veler, tot i que no suposen un risc per a altres vaixells. Per la profunditat de la zona, l'incendi ha deixat una espectacular columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.
Nosaltres som veïnats d'aquí, feia com una espècie de fum, hem sortit de fora i hem vist aquest incendi d'aquí, una quantitat de fum enorme, que havia més gros. Hem mirat en els prismàtics i se veia com a foc.
Havien llamas, el humo era negro, que cuando es negro es porque hay llamas, está incendio, y hice zoom con el móvil y pude ver que habían llamas.
No, que pasé por Dichol en bici para venir hasta la playa como un viernes normal y cuando estuve llegando por ahí por Dichol se veía el barco que aún en llamas.
I els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent i que va parar a la platja d'Escòdola. Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, expliquen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara la traurien en camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Ens ho explica Ivonne Arenyo.
Des de 2024, els veïns pateixen vessaments de l'aeroport, però ara s'ha aguditzat. Sospiten que posen clor a l'aigua mal depurada que tiraven al torrent, diuen per evitar que surti E. coli a les analítiques. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
A que aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
Fa uns dies el govern va prohibir a Aena tirar aigua suposadament depurada al torrent. Diuen que ara la treuen amb camions i desconeixen on la tiren, tot i que tenen les seves sospites. Escoltem primer Elena i després Rafa Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
Que com que no donen abasto i volen intentar evitar aquests vessaments, però no ho arriben a fer perquè s'acabaven produint, el que estava fent és portar camions perquè brillant els vaig eliminant o buidant el que puguin.
I ara, que no saben, com no saben fer què fer els seus excedents, es veuen camions que estan regant amb aigües que no sabem quina qualificació tenen per dins l'aeroport. El que té que fer Aena és demostrar que efectivament està complint les normes i està complint la llei. I els polítics i les administracions han de fer complir les normes.
Des d'Aena asseguren que totes són aigües depurades correctament.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 14 minuts a l'informatiu Matí d'IB3 Ràdio. Continuem amb més notícies de successos. La Guàrdia Civil ha desarticulat 2 punts de venda de droga a turistes a Sant Antoni de Portmany i ha detingut 3 persones, 2 homes i una dona, de nacionalitat britànica, que estan investigats per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.
En 2 escorcolls domiciliaris, els agents han intervingut cocaïna, ketamina, MDMA, èxtasi i tussi, a més de 98 botelles d'òxid nitrós i 70 xocolatines amb substàncies psicotròpiques. També s'han localitzat dobbers en efectiu i material per preparar i dosificar les drogues.
Llibertat en càrrecs per als dos detinguts aquest dijous durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants. Se'ls acusa d'amenaces i atemptats contra agents de l'autoritat.
Va passar a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des del mes de maig, la policia palmesana ha obert 2.300 actes per aquesta banda ambulant i de manera il·legal. Des de Pimeco, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç condemna els aldarulls a l'Arenal palmesà i assenyala que la presència de venedors ambulants és un greu problema pels seus interessos comercials. Carolina Domingo, presidenta de l'associació.
Aquesta venda d'ambulant il·legal cada vegada ha entrat amb més facilitat a la nostra illa, a Mallorca, i hi ha hagut un moment que ja és insuportable. Per al petit comerç fa molt de mal, ja no només també és el petit comerç, sinó la imatge que donem de la nostra ciutat, no?
A Fedeco, la patronal del comerç de proximitat, mostra també el seu suport a la policia local i l'Ajuntament de Palma i reclama més mesures. Joana Manresa n'és la portaveu.
S'ha fet un mal horrible en el petit comerç i en el final has de ser contundent. És a dir, no pots permetre que davant la teva tenda hi hagi persones venguent coses que no són legals i has d'actuar de qualque manera. Nosaltres, el nostre total apoyo és a la policia local i a l'Ajuntament de Palma, i han de seguir fent pues, aquesta feina, que és importantíssima.
I després d'aquesta tensió viscuda a Platja de Palma, el batlle de la ciutat, Jaime Martínez, ha visitat la zona, on en tot l'estiu s'han aixecat 3.500 actes dins el dispositiu de reforç de seguretat turística.
Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la playa de Palma i en aquest dispositiu CETUR. Fins dia d'avui pues, s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
En vistes a l'any que ve ja s'estan fent els preparatius per poder respondre a les necessitats del dispositiu de reforç de seguretat turística amb inversions per incrementar-ne, diuen, el nombre d'agents.
Més coses. A Eivissa, la pobresa provoca situacions impactants, com és el cas de les persones sense sostre que fan nit dins el cementeri municipal de Sant Jordi. Per evitar que aquests assentaments continuïn, des d'aquesta setmana l'Ajuntament hi restringeix l'accés de les 9 del vespre a les 9 del matí. David Ventura.
El porxo de l'Església de Sant Jordi sempre ha sigut un refugi per a persones sense sostre, però ara també hi ha un grup que fa nit dins el cementeri. S'apleguen a la nit i marxen a primera hora, una realitat que no passa desapercebuda per als veïns. Escoltam en Josep Antoni Ribas i en Víctor Costa.
N'hi ha tres o quatre de manera habitual, i, però vaja, vull dir, mesquins tampoc tenen una altra banda on estar, segurament.
A mi personalment no m'ha molestat en ningun moment, però sí que he escoltat molta queixa de veïns, que clar, gent major que ve a veure els seus familiars dins, pues, al final és una mica molest.
Al cementeri hi omplen les ampolles d'aigua, carreguen els telèfons i utilitzen els nínxols buits de magatzem. Són pacífics, però la seva presència intimida aquells que venen a portar flors als seus éssers estimats. Escoltam una veïna de Sant Jordi que vol mantenir-se en l'anonimat.
A més, és que a voltes te fan por. Si vences tu tota sola una hora així rara, sempre dos es vols, dos això, i te fa un poc de... A lo millor són més bones persones que qualsevol altre, vull dir que no, però no t'agrada.
L'Ajuntament assegura que està prenent mesures. És Vicent Roig, batlle de Sant Josep.
Està en procés de contractació d'aquest servei de vigilància perquè m'ho ajudi precisament, primera, a fer una ronda per dins dels cementeris perquè no quedi ningú i quedin les coses correctes, i segona, a tancar amb clau i pany el que són les portes de cementeri perquè no s'hi pugui accedir.
Si són desallotjats, cercaran un altre lloc on fer nit, en un pelegrinatge sense fi.
I una trentena de persones han protestat aquest divendres a Son Bordoi, a Palma, per denunciar coaccions i amenaces per part de la promotora encarregada de construir habitatges en aquests terrenys. Reclamen una alternativa residencial per a les prop de 200 persones que ara hi viuen i que seran desallotjades.
L'activista Àngela Pons, d'aquesta plataforma, assegura que la promotora no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar els terrenys. Denuncia que la promotora, a més, ha entrat de manera il·legal en aquest solar, ja que l'ordre de desnonament es troba paralitzada.
Estem mirant de fer una denúncia per coaccions a l'empresa Priconsa, i de fet és a parcel·la de nou, ha teat Saigo a una família que té bastant de nins i va començar a ballar i a ficar les màquines de dins.
Els residents a Sant Bordó i denuncien amenaces i coaccions i demanen solucions, perquè molts diuen tenen menors a càrrec.
Subrayaron un poco y dijeron que había que tirar por aquí, que nos iban a poner un vallado. Tenían que tirar lo que es la cochera de los coches y la mitad del baño que tengo yo. Le dijimos que no, que estaban entrando aquí sin tener que entrar porque esto estaba parado por orden judicial. Que si no era por las buenas iba a ser por las malas, pero que hacerlo lo tenían que hacer.
El batle de Palma, Jaime Martínez, diu que les competències sobre aquesta promoció a Sant Bordó ja no són municipals i que qui ho necessiti pot comptar amb els serveis socials.
Tenc entès que aquesta situació estava judicialitzada. Per tant, des del moment que estan jutjat, l'Ajuntament pot fer que són els drets d'aquelles persones que desenvolupen pues, un terreny que és aquell i que, a més, se desenvolupen, crec recordar, fins a 800 habitatges, posar a l'abast de totes aquelles persones que necessitin els serveis socials de l'Ajuntament i els recursos de l'Ajuntament per cada un dels casos.
I males notícies per a la butxaca dels consumidors de les nostres illes. L'índex de preu de consum es dispara aquest mes d'agost. La inflació s'enfila fins als 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, com conegut, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
Perquè la guerra a l'Iran s'està notant, i també molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujada consecutiva. Tot i això, hi ha un petit alleugeriment. La inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, ha baixat una dècima, i és del 2,9%.
I davant aquesta escalada dels carburants, l'economia tornarà a activar dia 1 de setembre la rebaixa fiscal per al gasoil, que augmentarà, finalment, fins als 20 cèntims per litre.
Per contra, la benzina mantindrà la retirada gradual de les ajudes i només tindrà una rebaixa de 5 cèntims. L'Institut Nacional d'Estadística publicarà les dades definitives d'aquest mes d'agost el pròxim 15 de setembre.
8:22, una pausa per la publicitat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
El govern arranca el curs polític amb un recurs del Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha aprovat instar l'advocacia de la comunitat a fer la passa per intentar minvar el nombre d'infants adjudicats a les illes, que l'Estat va incrementar fins als 434, quan abans eren 406.
El conseller portaveu Antoni Costa ha criticat que la modificació, diu, ha estat arbitrària, que les Balears estan tensades al límit i que resulten perjudicades respecte d'altres comunitats.
El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
Amb aquest recurs contra el repartiment estatal dels menors migrants no acompanyats, el govern autonòmic fa una nova passa judicial per rebaixar-ne el nombre que acolleix, en un moment en què encara no s'ha concretat si les illes rebran o no joves marroquins dels arribats a Ceuta de forma irregular ara fa un mes.
I sobre la manifestació de dimecres que ve, dia 2 de setembre, sobre els fets ocorreguts en aquesta ciutat autònoma, Costa ha explicat que si participen membres del govern ho faran a títol personal, com és la política de l'executiu en totes les protestes. En canvi, el govern sí que s'ha implicat amb la solidaritat sanitària amb Ceuta. Finalment, les Balears enviaran 1.100 vacunes per protegir les persones migrants de malalties infeccioses.
És el que correspon a les illes en funció del percentatge de població que representa l'arxipèlag, que el govern ha concretat en un comunicat que tindran un cost de 25.000 euros. Suposa enviar 400 dosis contra la varicela, 200 contra la polio i 500 de la vacuna hexavalent.
I pel que fa a la situació sobre el terreny, l'executiu central i el govern de Ceuta han acordat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació d'aquestes persones que continuen pernoctant als carrers i les platges de la ciutat autònoma.
Una decisió presa per unanimitat en el comitè especialitzat, presidit per el president Pedro Sánchez. El president de la ciutat autònoma, al seu torn, Juan Jesús Vivas, ha anunciat sancions per tots els que alterin la convivència a la ciutat.
Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad. De todos y de toda Ceuta. En consecuencia, s'adoptaran les medidas sancionadoras que corresponda.
També s'ha fet petició de suport a l'Agència Europea de Fronteres i Costes, que és Frontex, per a les tasques de triatge d'aquestes persones i, de fet, es quintuplicarà el pressupost per l'ajuda humanitària gràcies a fons europeus. Ho ha anunciat en comissió parlamentària la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Sai.
Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta. En paralelo hemos trabajado desde el primer momento para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea.
El diputat de Metsumà, Vicenç Vidal, ha aprofitat el debat amb la ministra Massainz per reclamar més espais d'acollida pels migrants que arriben a les costes de les Balears.
S'han de posar recursos, s'han posat topes, s'han de posar més. S'han de cercar espais a Ceuta, però també a tots els territoris de l'estat espanyol, on faci falta, per donar l'acollida. I després, si qualque nen o nena pot tornar a la seva família i és adequat, que és que torni a la seva família. Però primer hem d'estar segurs que els seus drets seran respectats.
I un darrer apunt sobre Ceuta, 11 dels 12 detinguts per agredir militars a la zona de Benzú seran expulsats al Marroc durant 5 dies després d'haver estat condemnats a 2 anys de presó per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.
I encara hem d'afegir que aquest divendres vespre ja ha tornat a haver una manifestació ciutadana en aquesta ciutat autònoma contra la situació per la crisi migratòria. Segons informació d'agències, ha transcorregut de manera pacífica després de la tensió viscuda en el dia anterior. Ara sí, més notícies en format breu. Possible nou cas de violència masclista a Huelva. S'investiga l'assassinat d'una dona de 47 anys presumptament per la seva parella, un home de 60 anys.
Ha estat detingut aquest home, per cert, ha passat a la via pública, a la platja de Punta del Caimán. En entrar en el registre oficial seran 37 les dones assassinades enguany en casos de violència masclista.
Recordant que existeixen els telèfons d'atenció a les víctimes, el 016 és gratuït i no deixa rastre a la factura. I més coses, la terra continua tremolant al sud d'Espanya.
L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat aquesta matinada un terratrèmol de magnitud 3 amb epicentre a Huelma, a Jaén. La població l'ha sentit. Això en el context de la sèrie de sismes que han afectat igualment la província de Granada.
I a València, els veïns desallotjats al Saler per l'incendi forestal a la zona han pogut tornar a casa.
El foc intencionat, segons la Generalitat i els bombers, ha quedat estabilitzat després de cremar 37 hectàrees d'aquest pulmó verd valencià de vora l'Albufera.
En internacional, està localitzat, no sabem però en quin estat, un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts a la riuada al Nepal.
N'ha informat la Junta de Turisme del País Asiàtic, que no informa més enllà del fet que ha estat rescatat. El govern nepalès xifra en prop de 2.000 les persones desaparegudes, 600 de les quals turistes, i eleva el nombre de víctimes mortals ja a més de 600. Gràcies.
I a Noruega, avui s'obrirà al públic la capella ardent del rei Harald V, que ha mort aquest divendres als 89 anys.
I que era el monarca de més edat a Europa. Ara ja l'ha succeït el seu fill Hakon VIII, de 53 anys.
Tocat les 8:30, repassam els principals titulars d'aquesta jornada. El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un calendari de mobilitzacions coincidint amb l'inici de curs i convoca una vaga general per al pròxim 6 d'octubre.
És la resposta de les famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes de 0 a 3 per la inacció, diuen, de patronal i govern. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
Es crema un vaixell elèctric quan navegava per la badia de Palma a l'altura d'Esportitxol.
Les 5 persones que anaven a bord han estat rescatades sanes i estàlvies. Les flames haurien començat a incendiar-se les bateries de liti.
Dimiteix el director de gestió de l'Hospital Son Espases.
José Antonio Vicedo abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
I en salut, el sindicat d'infermeria SATSE critica la situació de col·lapse en el servei d'urgències de l'Hospital Son Llatza.
Apunta que s'acumulen més de 40 pacients pendents d'ingrés en planta i les esperes superen les 3 hores. Reclama més la reobertura d'una unitat amb 35 llits.
Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua que aboca el torrent i que va parar a la platja d'Escòdola.
Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, sospiten que també aboquen aigua residual en terrenys del mateix aeroport.
I encara un darrer punt, ha estat localitzat, tot i que no s'ha detallat en quin estat, un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts a l'arribada al Nepal.
N'ha informat la Junta de Turisme del País Asiàtic, que no informa més enllà del fet que ha estat rescatat. El govern nepalès xifra en prop de 2.000 les persones desaparegudes, en prop de 600 de les quals, a prop de 600 de les quals turistes, i a més eleva el nombre de víctimes mortals a més de 600.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a la premsa escrita i les seves portades. La Rissaga és el tema del dia del Menorca, que obri amb una gran fotografia del seu efecte que la s'entendria engolida per la pujada de la mà que se n'ha duit arena i ha causat danys a restaurants i serveis. Ha estat la setmana d'aquest tipus d'oscil·lacions més intensa en 10 anys, afegeix en subtítol.
Llegim igualment el diari menorquí que el trànsit ha baixat aquest estiu a la carretera general, tot just quan falta un any per a la limitació de l'entrada de cotxes, es destaca. També que a Ciutadella pujarà el rebut de mitjana dels FEMs fins als 103 euros. Això pot fer front, diuen, a les millores del servei. I, a més, que a Maó s'espera poder carregar aigua de la desaladora l'any que ve. Avui ens fixam també en el setmanari digital Ciutadellenc Liris, que destaca la notícia de la mort de Luciano Allés Serra, el darrer dels germans Allés Serra, de l'impremta Allés i de l'hotel 7 Voltes.
A les Pitius, des del Formentera, avui obri amb l'atorgament del distintiu d'emblemàtic a 8 comerços. En uns minuts vos explicarem aquí a l'informatiu. Quan el periódico titula el govern recorre davant el Suprem el nou repartiment de menes pels menors migrants no acompanyats del govern central.
Això en paper perquè en l'edició digital en la notícia destacada del periòdico d'Eivissa i Formentera és del taxi de Palma descobert fent feina a Eivissa, diu que aquest mateix divendres el Consell li ha posat una multa de 4.300 euros.
Al diari d'Eivissa, el titular principal és Sant Antoni va autoritzar el festival de l'eclipsi a la platja sabent que era il·legal. I el subtítol, Costes va condicionar el seu permís a que es permetés l'accés lliure i gratuït al domini públic, recordant que per aquesta festa es va cobrar entrada.
A més, llegim en petit que l'empresa de distribució de gas Redexis encara no ha retirat desenes de dipòsits de propà de les terrasses dels edificis. Aquesta és la primera notícia a internet on es destaca que veïnats que fa anys que reclamen que els treguin. La foto és de l'habilitació, només per a vianants de la principal via d'accés a Jesús, que llegim, divideix els residents.
A Mallorca, el diari obre amb la dimissió del director de gestió de Son Espases, de la qual vos hem informat. Dona per fet que és per discrepàncies amb la gerent de l'hospital, on es sumen ja 12 baixes aquesta legislatura, s'afegeix entre càrrecs directius i altres membres de la plantilla.
De segona notícia i protagonista de la foto de primera pàgina del diari de Mallorca, tenim la de la decisió de la batlessa de Felanitx de no passar per davall del pali de la penya El Coso, això a les festes de Sant Agustí de Felanitx, de les quals vos parlarem en uns minuts a l'informatiu. Diuen subtítol que tant Catalina Soler com el tinent de batle Jaume Montserrat varen sortir de la missa pel dia del Sant escortats per la policia i per una via alternativa. Finalment, a més, en petit, es destaca la informació que les dues activistes de Santa Maria, investigades per una pintada a la façana d'una immobiliària, demanen invalidar l'atestat per coaccions i càmeres il·legals.
I a última hora, titular destacat de la detenció per un vídeo sexual amb una menor de dos jugadors del planter del Real Mallorca. Llegim que el club ja els ha expulsat.
També aquí la fotografia és per la batlessa felanitxera i el pali del Coso, i Soler va passar del Coso, diu el titular. Es destaca que s'ha romput així amb una llarga tradició. En titulars menors se'ns ofereix un nou capítol de la sèrie del diari sobre el boc dissecat per encàrrec del conseller Bestart. Diu que la institució insular afegeix que el caçaran legalment i que el tenen en custòdia. El mateix diari havia informat anteriorment que la caça s'havia fet fora de normativa.
I avui, en els diaris generalistes, fora de les illes, no hi ha unitat de criteri a l'hora de triar l'obertura. El Mundo es fa ressò d'una enquesta pròpia en què el 90% dels participants, diuen, veuen el Marroc darrere la invasió de Ceuta.
El País, encara que també es destaca de la crisi de Ceuta, que el govern hi posa més mitjans per accelerar les expulsions de migrants, la primera notícia és de la inflació, amb la dada de l'IPC coneguda ahir, de la qual ja us hem informat, i que atribueix a la guerra energètica.
I l'ABC, d'una banda, obri amb una gran fotografia de la ciutadania noruega que retoma homenatge al seu rei que mor, Harald V. De l'altra, titular per la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui diu els ministres amb qui està enfrontada eviten demanar-li explicacions.
I per acabar, la Vanguardia, Meloni, la primera ministra italiana, es disposa a prorrogar els controls en frontera per Ceuta, el peatge establert al trànsit de persones des d'Espanya per l'entrada a la ciutat autònoma, i el periòdico sobre el fenomen climàtic El Niño diu que amenaça amb encarir els aliments bàsics el 15%, això per la sequera i les inundacions que pot provocar, sobretot a Amèrica del Sud, i el seu efecte sobre el sucre, el cafè, el cacau i l'arròs.
8 i gairebé 37 minuts. A continuació, els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBT Ràdio. Amb el defensa Mateu Moré a la rampa de sortida cap a Girona i les absències ja confirmades de Dom Prats i Arnau Puigmal per lesió, el Real Mallorca apura la seva preparació de cara al partit que demà jugaran a les 7 a l'estadi de Somos davant el cua de la segona divisió, el Ceuta. Luis García Fernández, tècnic del Mallorca, sap que el de demà no serà un partit ni molt manco assequible. El Ceuta és ben vera que no ha sumat cap punt, només ha marcat un gol i ha encaixat 7 en 2 partits, però això no vol dir res.
Hay que tener mucho respeto por los rivales, además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. El año pasado, la primera jornada, no sé si pierden 3-0 o 4-0 en Valladolid, y hacen una temporada extraordinaria en segunda división, haciendo un fútbol muy vistoso, muy valiente, con lo cual en esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada.
I com no, espera que el seu equip millori la seva imatge i el seu lloc respecte al partit que es va veure dilluns passat davant Granada.
Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir adelante, progresando, mejorando, tenemos que seguir siendo autoexigentes con nuestro camino y ser mejores, porque la categoría lo va a exigir y porque la exigencia que tenemos a nivel de club, a nivel personal todos, es grande.
Amb el mercat de fitxatges encara obert fins al pròxim dilluns, reconeix Luis García que tal vegada necessita un pivot defensiu.
Está claro que bueno, pues seguramente no tenemos un perfil tan físico como esos que comentas, o un medio centro que sea más físico, pero yo estoy muy contento con los jugadores que tenemos y que nos tenemos que seguir mejorando, los que es el objetivo que tengo como entrenador.
Les paraules de Luis García, ara sentim el seu homòleg, José Juan Romero, tècnic del Ceuta.
Estoy convencido que llevará al Mallorca al nivel que quiera, porque además un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competición.
I ahir es va jugar un partit corresponent a la tercera jornada i que deixa un nou líder a la categoria, com és l'Sporting de Gijón, que va guanyar per la mínima 0-1 a l'Eliodoro de Rodríguez López en gol d'Alejo Sarco al Tenerife d'Álvaro Cervera. I cal apuntar, i això és notici sorprenent, i no estem en el dia dels innocents, que l'excapità i davanter de la selecció espanyola, Álvaro Morata, jugarà, com s'ha dit, pel Como italià al Leganés fins a final de temporada. El sentim.
No se ha tratado de convencer mucho. Ha sido una decisión fácil. Creo que hay veces que en la vida no es todo jugar la Champions, ganar trofeos.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Udeivissa.
El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Sí. Guai,
Vinga, avui rebràs.
Vale.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
I ara toca parlar de la primera federació i concretament de l'U d'Eivissa, amb les baixes Josi de Gonzalo Almenara, Ivan del Olmo i Liberto Beltrán, aquesta dissortadament de llarga durada, i la dubte de l'estat físic del central Isma Fadel, l'UD està a punt de cara al partit que juguen demà a les 7 al Nou Maulí davant l'Antequera de Brampal, ni cal dir, que és el partit on arrenquen la competició de primera federació després d'una temporada llarga i marcada pels canvis, però no pels canvis a la configuració de la plantilla de Raúl Llona. Un Raúl Llona que parla el primer partit conjuntament amb Abraham Paz, entrenador de l'Antequera.
Pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como Eldense, como Sabadell.
Que es un rival pues bueno, con un presupuesto bastante alto, con jugadores de muchísima calidad, que no hemos podido ver prácticamente nada en pretemporada. Sabemos cómo van a jugar, entonces vamos a estar preparados para cualquier cosa que nos podamos encontrar el domingo, sabiendo de la calidad individual que tienen, ¿no? Pero ya te digo, que ha sido un hándicap no poder verlo porque no es el primer partido de liga, no hemos podido estudiarlo ni hacer ningún análisis a nivel colectivo, ¿no?
El futbol sala Illes Balears Palma Futsal comença avui la seva participació al Record International Master Futsal, torneig amistós que reuneix a Portimao, Portugal, Sporting de Portugal, Benfica, Cartagena i el conjunt mallorquí. Serà la darrera prova sèrie del Palma abans d'afrontar el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya. Parla David Peña, jugador del Palma Futsal.
Jugar contra esta clase de equipos, que son equipos de talla mundial, siempre es un gusto jugar con ellos porque te exige dar lo máximo de ti y también son buenas pruebas para de cara a la temporada, pues son buenas pruebas para ver la exigencia de no tanto no solo del equipo, sino de los partidos en general.
Bueno, avui a les 12 i sense Diego Núñez, que no ha viatjat, és de fer baixa per problemes físics. Primer partit davant l'Sporting de Portugal. I demà també, a les 12, tancarà la seva participació en aquest torneig jugant contra el Benfica. Recorda que els dos partits d'aquest cap de setmana del Palma es podran seguir en directe a la web d'IB3. En bàsquet, avui serà el torn per la selecció femenina que s'enfronta a Mali en el primer dels dos partits de preparació que disputarà aquest cap de setmana. I ho farà amb Alba Torres, Elena Puello i Aina Ayuso Begú a l'equip. Sentim a la capitana Alba Torres parlant del rol que té el combinat de Miguel Méndez.
Por supuesto que asumes el rol, la responsabilidad y el compromiso, ¿no? de estar aquí, y lo que intento es sumar en todos los aspectos, sumar en la pista, sumar fuera de ella, y al final yo creo que todas tenemos esto claro, ¿no? Que tenemos un objetivo común y todas queremos sumar.
I pel que fa als objectius, la Vinícius Salamera el mostra poder.
El equipo va con la misma cantidad de humildad que de ambición, ¿no? Sabemos que lo que significa un mundial, están los mejores equipos del mundo, y nosotras y nuestro objetivo es prepararnos lo mejor posible para competir. Y resultados no podemos prometer, pero sí que sé y estoy segura que este equipo va a competir en su máximo, y veremos dónde nos pone el campeonato.
Demà la selecció tancarà davant Xina la seva gira de preparació per al Mundial. I pel que fa a la selecció masculina, el mallorquí Baba Miller va debutar ahir amb l'absoluta, sumant una assistència i un rebot a la derrota, això sí, d'Espanya davant Portugal per 89-95 en partit classificatori per al Mundial de 2027. En ciclisme, el noruec Andreas Lessenu va ser el guanyador de la setena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Continua com a líder Tadej Pogačar, seguit de l'artenenc Enric Mas, ja a 3 minuts 50 segons del mallot vermell de la ronda espanyola. Una plaça que ha mantingut en una jornada amb final amb pujada i que li ha servit per treure 12 segons més al tercer a la general, el també eslova Primo Roglic, que queda a un minut del mallorquí. El sentim.
Queda muchísima vuelta, estamos en el final de la primera semana, así que poco a poco.
A piragüisme, el Mundial que es disputa Poznan, Polònia, Marcus Cooper i Àngel Moreno no varen gaudir ahir del seu millor dia. Mentre Cooper el K4-500 metres va acabar vuitè, la pollencina Àngel Moreno i la seva companya Victoria Llarceva van fer cinquenes a la final del C2-500. I tancam amb motociclisme amb el Gran Premi d'Aragó, el MotoGP, 15a plaça a la sessió de qualificació per a Joan Mir, mentre que Moto2, bona jornada per Izan Guevara als entrenaments lliures. El de Cintioteria va acabar a la 10a plaça i passa directament a la Q2. Per avui, té l'oportunitat de fer un altre pas endavant i tenir una bona sessió de qualificació. Amb aquest apunt de motociclisme el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Encaram, la recta final de l'informatiu matí s'ha posat en marxa una prova pilot per convertir el centre de Jesús a Eivissa en zona per a vianants. Un pla en què, entre altres mesures, aquest divendres s'ha tallat un tram de la carretera que travessa el centre d'aquest poble. L'objectiu de la prova, ha explicat la regidora de Jesús, Francisca Guasch, és comprovar el funcionament d'una futura ordenació de l'espai públic del poble que permeti disposar d'un entorn més segur i accessible per als vianants, així com analitzar els efectes d'aquesta mesura sobre el trànsit al nucli urbà.
El que sí que guanyem en peatonalitzar és que tota la gent que baixa de Cala Llonga, de Camp Fornet i de Roca Llisa, en va de passar per dins del poble i que tot el tràfic passi per allí, el dirigim per darrere, que és on es tindria que anar tot el tràfic.
I diversitat d'opinions, això sí, entre veïnats i comerciants, un celebren aquesta iniciativa.
Me parece perfecto que quiten el tráfico pesado, sobre todo del pueblo, de los camiones, y que el pueblo pueda también disfrutar un poco de la plaza, del parque.
Bueno, pedonal, sí, es bueno para una cosa, porque la gente va más tranquila, puede cruzar tranquilamente, es diferente.
La gente puede disfrutar más del pueblo.
Y han de dir que d'altres, però, no ho acaben de veure.
Falta
de
información total, porque yo me he venido esta mañana y un caos aquí impresionante.
Habrá que verlo, pero en principio no lo veo muy claro.
Un projecte que ha explicat l'Ajuntament s'allargarà durant les pròximes setmanes. Quan acabi, es farà un concurs d'idees per dissenyar el futur definitiu d'aquesta emblemàtica zona. I a Formentera, 8 establiments han rebut aquest divendres el distintiu d'emblemàtics, una iniciativa per donar visibilitat a la trajectòria d'aquests comerços de proximitat vinculats a la història i la identitat de l'illa.
Vicent Colomàs, la tercera generació de formenterès que està al capdavant de Can Forn, que des de sempre ha apostat pel producte local.
Hombre, el que pugui comprar aquí a Formentera o a Eivissa sempre m'interessa més que no tot l'altre, perquè és una cosa, normalment surt molt més bona i la gent ho agraeix, que sigui una mica més cara.
Juntament amb 7 comerços emblemàtics més, ha rebut el distintiu d'emblemàtics de les Balears. Sílvia Delgado és la gerent de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes, i Artal Maians, el conseller de Comerç de Formentera.
És una placa, però és un reconeixement a una trajectòria, a un patrimoni, a una història dels comerços tradicionals.
És important reconèixer que aquesta feina, que a més generació darrere de generació, pues, aconsegueixen seguir donant un servei que la gent segueix valorant.
Macramé ha estat un altre dels negocis distingits i han fet feina 3 generacions de formenterès. N'escoltam dues, Esperança Ferrer i la seva filla Anabel Costa.
Jo i la meva mare, quan jo tenia 22 anys, era el 68. Hi havia molta de gent i es venia molt més cara, perquè ara hi ha molta competència, llavors no n'hi havia.
Continuc fent les coses fetes a mà, que són jerseis de llana, com mohair, tinc 2 dones d'aquí de Formentera que em treballen, i viatjo un poc pel món intentant, pues, agafar tendències.
Ja són més de 400 els establiments que han rebut a les Illes el distintiu d'emblemàtic.
Els infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau es varen acomiadar ahir vespre en una festa a la plaça de Cor de Palma. Durant 2 mesos, una trentena de nins i nines han gaudit d'un estiu allunyats de les dures condicions dels campaments de refugiats a Tindouf, Algèria. I amb ells hi va ser Francesc Mas.
Famílies d'acollida, infants refugiats i voluntaris. Tots ells han omplit la plaça de Cor de Palma en un acte lúdic i reivindicatiu per dir adéu als nens i nines sarauís que han passat les vacances a Mallorca. Entre tambors, músiques i danses del Sàhara també s'han exhibit banderes que reclamen un Sàhara lliure i s'han sentit crits de no a la guerra. La presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí, Catalina Rosselló, ha destacat que fa 39 anys que els nens i nines refugiats poden gaudir d'unes vacances en pau. Una oportunitat per donar visibilitat a la situació del poble sarauí. També suposa una oportunitat per als infants d'accedir a serveis mèdics bàsics.
El balanç de vacances en pau d'aquest 2 mesos ha estat positiu 100%, tant la convivència amb les famílies, que ha estat molt bona, com els objectius complets, que ens han passat les revisions mèdiques.
Les famílies d'acollida també s'han mostrat contents amb la decisió de participar en el projecte.
Bé, ja fa estona que tenien ganes de cuir, i enguany varen ser els meus fills qui m'ho van animar a fer-ho. I bé, he de dir que al principi no és tot tan fàcil com tothom pinta, però bé, passant els dies, passant les setmanes, tot se compon, tot va superbé i estic molt content de l'evolució que ha fet aquest nen.
Sota el lema Vacances en Pau 2026, compartint il·lusions, unes il·lusions que han compartit els nins i nines refugiats, però també els infants de les famílies d'acollida.
Me gusta playa, piscina y muchas cosas. Y también jugar la hija de familia. Es com que és una persona més a sa família i és com si fos una germana que mai has tingut.
Pues irme a escola de 5 de mañana, antes en Son Sara de Marina, el mar, cada dia i esto, i escola d'estiu, voy a l'hidroparc a escola d'estiu.
Els 36 infants del programa posaran punt final a la seva estada a les illes dilluns que ve per retornar als campaments de refugiats a Tindouf, a Algèria, a l'espera de tornar l'estiu que ve.
Música tradicional, ja la sentiu, que és la de Sant Agustí, que serà recordat a Felanitx per un cosó inusual. Enguany, la bel·lesa Catalina Soler no ha passat per davall del tradicional pal·li.
Un fet que els felanitxers consideren històric, ja que no recorden una altra data en què el bal·la o la bel·lesa no hagi passat per davall d'aquest pal·li.
Jo diria que sempre ha passat.
Que sempre ho havia passat.
Que jo recordi, no?
Sempre havia passat.
En teoria, sí, mos ha renyat qualque vegada. No. Sí. Que jo recordi, ja t'ho dic, hi ha molt...
Hem de recordar que un dels regidors del PP a l'Ajuntament de Felanitx va protestar en guany contra aquesta tradició. La bel·lesa Catalina Soler s'ha justificat dient que l'any passat van faltar-li al respecte.
L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a l'espal i que era van, no hi ha cap problema, han passat diferents regidors. El xubasquera que havien preparat en nom d'aquesta receta, efectivament, ha passat, perquè si això formava part de la broma, el que se tractava era de seguir aquesta broma. Per tant, el xubasquera l'ha duit una regidora i ha duit en nom d'aquesta receta.
I els dimonis s'han fet festa durant tot el divendres per Sant Joan. Els han condemnat i tancat, però un any més s'han tornat a escapar.
S'han escapolit del corral de l'Ajuntament Sant Joaner, han sortit molt enfadats i han repartit granerades a tothom que s'ha posat per davant. És una festa aquesta del Pla de Mallorca que va néixer el 2012 i que representen el que representa els 7 pecats capitals. Enguany amb referències... en referències cap al de la peresa, que no en tenien gens per encalçar el Sant Joanès.
M'encanten els dimonis de Sant Joan.
Tenim un poquet de por. Em vol passar en pena que no mos peguin.
Bueno.
Ja me fan por, me fan de por.
Han de rebre un poc, a lo seu.
A les nits els encanta. Sí, 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 els agraden molt els dimonis, estan desitjant que passi l'any per aquest dia.
Qui no vol pols que no vagi cera.
Maria de la Salut acollirà avui vespre una nova edició de Rock en Rostoll, un festival de música autogestionat pels joves del poble que compleix, atenció, 30 anys. Com cada edició, la finca de Sant Perot tindrà dos escenaris, el de rock i el de l'electrònica a dins un safareig.
Serà, per tant, una nit de música, d'ambient popular i d'esperit col·lectiu que generació rere generació ajunta els joves mariandos que acaba... una edició ja que comencen a pensar la següent. Tot amb les dificultats d'organitzar un festival enmig de fora vila, a més amb entrada gratuïta, malgrat tot, com defensa Jaume Esteve, que és el secretari de l'organització del Rock en Rostoll, ho viuen amb il·lusió i orgull.
La majoria de joves amb 15-16 anys comencen a baixar a ajudar, perquè és il·lusió del poble. El festival de l'estiu d'esplai, molta gent ja ho coneix, tenim una fama. Jo, com el primer que me fa ganes sempre baixar a ajudar, i mira que és una feinada, i fa il·lusió després veure el resultat i el bé que surt. I és un honor, diria, de qualque manera. És un orgull.
Enguany, entre els artistes convidats hi ha els extremenys Síncope, una banda de rock destacada en el panorama nacional que arriba a més de 35 anys d'experiència en els escenaris i 15 discs. El d'avui serà un dels més de 20 concerts que estan fent en la seva gira Seguimos Creyendo en la Lucha. Així explica Vito Iñiguez, el cantant del grup, el motiu d'aquest nom.
Seguimos creyendo en la lucha porque seguimos creyendo en esto, en lo que estamos haciendo, en la forma de ver las cosas, de vivir, ¿no? A través del rock, de la música. Y bueno, y también porque hay que luchar, no queda otra. La vida es una constante lucha. Desde que nacemos ya empezamos a llorar hasta que morimos y supongo que moriremos también. No lo sé, cuando muera te lo diré.
A més de Síncope, seran més d'una dotzena els grups musicals que actuaran avui vespre al Rock and Roll Stoll, oferint rock, reggae, heavy metal, house i percussió amb noms com Rudimentari o Àngel Costa.
Han tocat les 9 i és hora de